Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per continuar un dia més fent-nos costat a la sintonia de Ràdio Estel. Comencem l'edició d'aquest dijous 7 de juliol en el que les temperatures ens han donat una treva, en la que ens ha tornat a visitar el sol i en la que ens hem anat apropant al cap de setmana i, per tant, ens ve al cap la necessitat de saber si podrem o no anar a la platja. Sortim de dubtes de tot plegat. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. Temps estable i assolellat aquesta tarda arreu de Catalunya, tot i que comencen ja a créixer núvols a les comarques del Pirineu que al llarg de les properes hores poden arribar a tapar el cel, però en principi no han de donar precipitacions. A la resta del país, sol, alguns núvols a punts de la costa, poc importants aquests núvols, però vaja, un temps molt tranquil, res a veure amb les tempestes i els ruixats que vàrem tenir ahir a bona part del país. Les temperatures han pujat, o més han pujat, cap a les comarques de l'interior, ahir màximes d'uns 25, avui màximes de més de 30 graus a les comarques de l'interior del país, i de cara als propers dies es seguirà aquesta tònica de temps estable i assolellat, amb la presència d'alguns núvols d'evolució a la tarda cap a les comarques del Pirineu i unes temperatures que seran normals per l'època de l'any, màximes de 27 a 32 graus.
Gràcies, Jordi. Avui només hi ha un titular possible, el que ha costat molt arribar, d'altra banda. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha presentat la seva dimissió, incapaç de fer front a l'allau de dimissions del seu propi govern. Parlem d'una cinquantena de persones, on hi ha el seu propi vicepresident, un ministre d'Economia, així com tot de secretaris d'Estat i directors generals. Fins i tot en les últimes hores s'han sumat a les crítiques la pròpia fiscal general de l'Estat i l'ha acabat d'anomenar nou ministre d'Economia. Això per no parlar de la total pèrdua de recolzament del Partit Conservador, del que ara ja ha presentat Boris Johnson la seva dimissió. De fet, Johnson seguirà com a líder del país només fins que tingui substitut. A la seva compareixença davant els mitjans, Boris Johnson ha parlat de moment dolorós, però ha definit la política britànica com a darwiniana, on prima la supervivència del més fort. Ha insistit en que no és un bon moment per dur a terme aquest canvi, donada la complicada situació econòmica del país, el cost de la vida i també les conseqüències de la guerra a Ucraïna. L'home que va treure el Regne Unit de la Unió Europea, que va triomfar al Brexit, abandona la política d'una manera que hagués estat impossible d'imaginar en aquell encara no tan llunyà 2019, quan va guanyar les eleccions amb uns resultats absolutament excel·lents que li donaven la més gran de les majories al Partit Conservador en 40 anys. Com es poden imaginar, aquest serà un dels grans temes de conversa avui al nostre programa. Tindrem l'oportunitat de comentar tota aquesta situació amb Enric Barth dels Comuns, amb Raimon Blasi i també amb Ivan Marçà del Partit dels Socialistes de Catalunya. A més, amb una presència destacada, avui realment la crònica de La Vanguardia sobre tota aquesta situació ens fa entendre molt bé la situació del primer ministre britànic Boris Johnson i és justament el corresponsal de La Vanguardia, Rafael Ramos, qui ens acompanyarà dins del nostre temps de tertúlia. Però fixin-se que aquest gran mal de cap que té ara mateix el líder britànic, encara l'hem d'anomenar d'aquesta manera, no es podria passar justament amb la pastilla de la que anem a parlar a continuació. I arriba la bona notícia del dia, sobretot per a aquella gent que li agrada sortir el dijous, el divendres, el dissabte, fer un parell de copetes i, si pot, estalviar-se la ressaca que va corresponent normalment a aquest tipus de situacions. A la venda, a Londres, justament al Regne Unit, una pastilla que el que diuen és que promet evitar la ressaca. Quan ens hem posat a parlar d'aquestes situacions, hem vingut al nostre farmacèutic de referència, un senyor al que seguim al TikTok i amb el que hem parlat ja més d'una ocasió aquí al nostre programa. És Farmacia Enfurecida, Guillermo Martín. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bien, más calmados de antivacunas. Y lo digo porque ha sido uno de tus grandes temas de conversación en los últimos tiempos, pero desde luego esperanzados ante esa pastilla antirresaca, ¿no?
Ya te digo yo que antipastillas de resaca no va a haber ninguno.
Estoy totalmente convencido. Aquí no estamos hablando de medicamento, ¿no, Guillermo?
Estamos hablando de un probiótico con ciertas vitaminas, con cisteína y B12. O sea, que no es un medicamento al uso como tal, sino que es, digamos, algo que ayuda a nuestra flora bacteriana a descomponer ese alcohol que hay en el organismo.
Pero dicen que puede llegar a descomponer hasta el 70% del alcohol que una persona ha ingerido previamente.
Sí, sí, no, previamente no. La pastilla se toma, la píldora, perdón, se toma 24 horas antes, una, ajá, o una hora antes de la ingesta. Y claro, lo que está ahí, pues digamos que lo que hace es ayudar a nuestro organismo a cargarse, en teoría, en una hora, al 70% del alcohol que bebamos. Entonces esos productos pues no pasan al hígado, no se filtran y no tenemos resaca.
O sea que hay que programar la borrachera.
Sí, es lo único que sea, hay que ser un poco alcohólico responsable, pero por lo demás...
Bueno, está muy bien. Por lo visto, me ha hecho gracia porque han hecho toda una serie de pruebas entre los periodistas británicos que han ido colgando sus opiniones a lo largo de los últimos días en la prensa del Reino Unido, y algunos de ellos decían que efectivamente habían notado menos el efecto del alcohol y eso lo que había llevado era una mayor ingesta de alcohol.
Puede ser, eso es un problema que tiene, puede ser eso precisamente, que la gente beba más porque tiene ese tratamiento y que caigamos en un alcoholismo sin darnos cuenta. Entonces, yo, si es verdad que funciona, yo recomendaría que se dejase para ocasiones especiales.
Vale, me parece una buena idea. Guillermo, un placer saludarte, como siempre, muchas gracias.
A vosotros siempre, hasta ahora.
Hasta luego, buenas tardes, ahora a las 3 y 7 minutos. Doncs d'aquesta manera ens posem a caminar des d'ara fins a les 6 de la tarda, amb una tarda encara plena de sol, si més no aquí al carrer Comtes de Balloc de Barcelona, i a l'espera d'aquests núvols, que si alguna cosa no afectaran és el bon funcionament d'aquest programa. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal?
Núria.
Molt bona tarda.
Què passa avui? El tot anirà bé.
Doncs avui obrirem els micròfons per escoltar la veu de Miqui Puig. Yeah. Perquè a partir de les 4, el cantant i exlíder del grup Los Sencillos arriba als estudis per presentar-nos el seu 8è disc en solitari. Miqui Puig canta volum 7, un àlbum que rendeix un verdader homenatge a totes aquelles cintes de caset que hi havia a les batzineres i que han desaparegut de les nostres vides. Així doncs, avui, a partir de les 4, la veu de Miqui Puig en directe al Tot anirà bé. I com cada dijous a 4:45, classe magistral en economia. Avui el professor Gonzalo Bernardos arriba als estudis disposat a respondre la pregunta. La crisi actual és com la del 2008? I acabarem el programa saludant a la doctora i directora científica de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol, Júlia García. Amb ella coneixerem els últims avenços pel que fa al món de la investigació científica en l'àmbit de la salut, des del tractament de la Covid en persones amb immunodeficiències fins a una pastilla fins ara utilitzada per tractar el virus VIH, que estaria molt a prop de ser indispensable per ajudar a persones amb síndrome de Down. Uns minuts que també ens portaran a preguntar-nos de quina manera es pot combatre l'insomni? Doncs a les 5 tot això i més, el Tot anirà bé.
Si recorden, fa tot just una setmana vam parlar ja amb aquesta doctora, fruit de l'acord al que havien arribat a la Fura dels Baus, amb aquell projecte absolutament meravellós, en el qual la Fura el que feia era posicionar-se com a cèl·lules, i era una manera d'empatitzar amb la malaltia que ens va cridar realment l'atenció. Nosaltres el que fem ara és empatitzar amb la informació, per això avui amb nosaltres Carla Boigas. Què tal, Carla? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Amb un nom propi que pot ser només el de Boris Johnson, no?
Evidentment, perquè Boris Johnson ha assumit que cal un nou líder al capdavant del govern britànic i ha dimitit com a primer ministre del Regne Unit en una compareixença pública des del 10 de Downing Street. Johnson ha explicat que el partit té la voluntat que hi hagi un nou líder del Partit Conservador i que, per tant, es posarà en marxa el procés per escollir un nou primer ministre. Ha apuntat, però, que fins que no hi hagi un relleu, ell seguirà en el càrrec. Una dimissió que arriba després de múltiples dimissions per part de ministres i alts càrrecs de del seu govern per manca de confiança i després d'escàndols com el Partygate o el de Chris Pincher, que va estar acusat d'abusos sexuals a membres del mateix partit. A la compareixença pública, que ha durat uns 6 minuts, Johnson s'ha mostrat dolgut per deixar el càrrec, però satisfet amb les fites aconseguides del seu govern i d'haver salvat, diu, moltes vides durant aquesta pandèmia. I encara amb més notícies, aquí a Catalunya, els sindicats de professors han anunciat noves vagues i mobilitzacions de cara a l'inici de curs. Hi ha previstes aturades la primera setmana de curs, el 7 i el 28 de setembre, i també accions reivindicatives el primer dia de curs, el 5, i assemblees als centres educatius el 12 i el 23 del mateix mes. Els sindicats demanen al Departament d'Educació que recuperi el poder adquisitiu perdut dels darrers anys i arribar al 6% del PIB i que retiri el nou currículum, que hi hagi una estabilitat a la borsa de persona interina i que els docents de formació professional tinguin un salari equiparable amb la resta. I des d'ahir, si parlem de salut, des d'ahir al migdia i fins aquest matí, unes més de 2.200 persones han demanat la baixa laboral automàtica des de l'aplicació CatSalut per símptomes de Covid-19, després que s'activés de nou aquesta baixa automàtica. Segons ha informat el conseller Josep Maria Argimon, en un dia normal es tramiten entre 16.000 i 18.000 baixes, comptant tots els motius, no només Covid, i per tant ha assegurat que entén les pors expressades per les patronals, però ha reivindicat que la baixa que s'ha posat en marxa és normal dins una relació de confiança. Aquest sistema de baixes és temporal i la previsió és que estigui habilitat durant el juliol i l'agost i una persona només el podrà fer servir un cop. I en economia, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha multat amb 203 milions d'euros 6 de les principals constructores de l'Estat per alterar durant més de 25 anys el procés competitiu a les licitacions de construcció d'infraestructures, segons detalla l'ENS en un comunicat. Des del 1992, les companyies reunien setmanalment i decidien els contractes públics en què compartirien treballs tècnics de les seves ofertes. Les empreses no podien modificar els treballs generats en conjunt per presentar-los a les seves ofertes sense l'aprovació de la resta. També intercanviaven informació sobre la seva estratègia de presentació a concursos públics. I per acabar, amb un petit apunt cultural, Rigoberta Bandini ha anunciat que retirarà, després de la gira que farà aquesta tardor. La cantant ho ha anunciat per sorpresa. El programa de la Resistència, Rigoberta, però, ha matisat que retira una temporada dels escenaris, però que seguirà treballant.
Segur, i seguirem esperant-la, que torni.
Evidentment.
Gràcies, Carla, molt amable.
A tu.
Fins d'aquí una estona, ara 3 minuts per arribar a un quart de 4. Fem una petita pausa. La tornada a la pausa estaran ja nosaltres l'Enric Bárcena, el Raimon Blasi i l'Ivan Marçà. Són els integrants avui de la tertúlia del Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient... sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. What a new sugar high. What a new
sugar. No s'ho creuran el que vaig explicar a continuació, però aquí s'estaven postulant a Raymond Blasi com a substitut de Boris Johnson ara fa molt bé. Sí. Raymond Blasi, bona tarda.
Molt bona tarda, però bàsicament perquè la gent sap que jo no sóc de festes.
Ah, clar, deu ser per això, no?
Exacte.
Deu ser per això. Conservador?
No, no, seriós.
Oh, ostres. Eres tu, no, qui l'estaves posturant?
Jo l'estava proposant.
Bona tarda.
Sí,
et sembla,
sí,
et sembla un possible món primer ministre britànic?
Sí, que... sí, sí, tant. La mentalitat britànica, o sigui, aquell diu conservador no seriós, doncs allà jo crec que sí, allà el 10 del Main Street.
M'ha agradat molt això, conservador, no, no, seriós. No sé què t'ha impulsat a fer aquesta afirmació, Raimon, però...
Bueno, bàsicament, que ja saps que a mi això, dretes, esquerres, conservador, liberal, i progressista, dic... No lliguen gaire amb mi.
Tu ets transversal.
Efectivament. Eh? Mira, m'hauria d'haver sortit aquesta paraula.
El partit transversal. Enric Martín, bona tarda.
El que hauríem de saber si és pro-Brexit o pro-Unió Europea.
Aquesta seria una cosa interessant.
Com a primer ministre.
Doncs probablement per això ja no m'escolliria.
No, però és curiós. Hi ha una cosa que és curiosa, no? Una de les coses que diem sovint aquí al programa és lo ràpid que va tot, no? A nivell de política va molt ràpid. I estem a l'any 2022. No cal anar tan enrere al 2019, quan Boris Johnson guanyava les eleccions. Semblava cridat a revolucionar-ho tot, a canviar completament el marc polític. Semblava que, efectivament, les seves idees havien de catapultar el Regne Unit al més alt de totes les coses. I al final, el que ha sortit catapultat, d'alguna manera, sí, ha estat ell envoltat per tot un seguit de... històries, escàndols... És que té una mica de tot, no, Enric?
És un personatge curiós i amb una personalitat molt específica, el Boris Johnson. També és cert que va guanyar amb unes certes campanyes que després la realitat potser ha desautoritzat part dels seus plantejaments i després la realitat inesperada de la pandèmia, les guerres d'Ucraïna i Rússia, que també han trastocat molt la planificació, fins i tot política, d'aquelles persones que creien tenir un escenari de certesa.
Clar. Tu com has vist tot això, Ivan?
Sí, una mica seguint el que diu l'Enric, també han vist el que és enfrontar-se al món sols a poder-ho fer dintre d'un conjunt d'estats, que en aquest cas la Unió Europea, que ha pogut treballar més conjuntament amb tot, sigui la guerra, sigui enfrontar la pandèmia, això només falta aquí, doncs tot el que li ha sortit a darrere, de si festes, si no, si mentires, perquè presumptes escàndols sexuals d'un col·laborador, que al final ell va negar, que després resultava que sí... Jo també he de dir que aquests dies anava per fer-lo una mica... Ell, que és doctorat en cultura clàssica i coses d'aquestes, jo també anava per una mica posar-lo de personatge d'aquelles històries de antes me matan que yo dimito, i ell allà aguantant-ho... O sigui, m'ha defraudat aquesta dimissió, a mi no... M'ha defraudat per això, perquè semblava que ell aguantava allà i deia a mi que vengan i me maten després d'aconseguir una majoria absolutíssima el 2019, i jo encara tinc aquí tot el dret en continuar, encara que imiteixin tots i la pròpia reina vingui i m'estiri del peu, jo continuaré aquí.
Hi ha una frase, perquè clar, es poden imaginar que avui hem llegit un munt, no?, de coses sobre el Boris Johnson, una frase que diu de què em serveix ser primer ministre si no puc fer el que vulgui, no?
Bueno, és que jo crec que precisament això és el que l'ha vençut. És a dir, el personatge, ell com a personatge, ha guanyat a la institució i a la figura. I en aquest sentit també la mentida. La mentida no es perdona. I en moments de Covid, el portar una vida, permeteu-me que ho digui així, esbojarrada i d'esquena a la realitat, doncs al final s'acaba pagant. Dic, escolta'm, i fins...
Interessant això que la mentida no es paga, eh?
Bueno.
Trobaríem de tot, no?
Bueno, trobaríem, però escolta'm, quan es fa evident i es fa patent, jo crec que arriba un moment que per dignitat, una mica el que apuntava ara l'Ivan, eh? Dic, escolta'm, ni que sí per dignitat... Tu has de plegar.
Sí, sí.
Podríem dir que el descobriment i constatació de la mentida, quan es constata, sí que genera desafecció política, i d'això crec que en aquest país en coneixem casos.
Però aquí és que
l'estem vivint.
Ja no només parlem de desafecció política, a mi probablement de tots els ministres i excàrrecs i tot el que li han donat l'esquena, el nou ministre d'Economia. Vull dir que és un senyor que se li en va el ministre d'Economia i la persona que el substitueix també li demana que se'n vagi. Vull dir, aquest senyor no és que li hagin crescut els nans, és que ell s'ha convertit en un nan, no?
I també, al final, el propi Partit Conservador saltant-se les seves pròpies regles, perquè diu, no, si no vol marxar voluntàriament, es reunirà el comitè de 1922, que és el que ja li va fer la moció de censura interna, perquè estem parlant de mocions de censures internes, i la va superar, i el que diu el seu reglament és que fins un any després no li poden tornar a fer una altra moció interna. Però, clar, és que ara justament canviava l'executiva d'aquest comitè i anaven a canviar la seva pròpia regla per votar-ho la setmana que ve per fer-li una moció de censura a la tardor. Dius, home, ens hem tornat tots bojos. Per això sortia la ministra principal d'Escòcia i ja deia que el que havia caigut a tot el pes era el sistema Westminster, que no era només Boris Johnson, sinó que aquí la falla és del sistema Westminster en general, o sigui, ha caigut a tot el pes.
Ja no, el sistema, és que ara penso en el model americà també, és que són models força diferents als nostres, és que fins i tot el titular de l'escó és un mateix, no? No és el propi partit, no? És a dir, s'agrupen amb ales, amb sectors, però al final també responen, cosa que per mi també és molt important, al seu electorat directe, independentment que estigui més amunt o més avall. Jo crec que això també té un pes importantíssim.
S'ha quedat sol, clarament, no? S'ha quedat sol a nivell de govern, s'ha quedat sol a nivell de partit, s'ha quedat sol.
S'ha quedat sol, ha intentat mantenir-se i a vegades la realitat és molt tossuda, malgrat que vulgui mantenir-se. I crec que després n'haurem de parlar de casos traslladats a Catalunya també, del qui es manté sabent que té els dies comptats.
No estaràs parlant de la presidenta del Parlament.
Exactament.
Val, doncs això ho farem després. Estem intentant comunicar en aquests moments amb el corresponsal de La Vanguardia, amb amb Rafael Ramos. El Rafael Ramos ha fet realment una crònica a La Vanguardia avui que ajuda molt bé a entendre una mica tot el que li ha passat al senyor Johnson. Ja saben com van aquestes coses. De cop, l'actualitat ens obliga a mirar en una direcció en concret. Ens podem endur la impressió de que han estat els escàndols dels que abans parlava el Raimon, no?, de les festes durant el tema del Covid, els escàndols sexuals, però segurament la cosa va molt més lluny, no? Es parla molt en aquest article de les conseqüències que el Brexit ha tingut pel Regne Unit, no? Perquè tot havien de ser flors i violes, i resulta que ni flors ni violes, que l'economia s'ha anat a fer punyetes, que la lliura ha caigut, en fi, que...
La crisi amb Irlanda del Nord, que és molt important.
Clar.
I aquesta bravuconada que ara també tenia ella a sobre de, doncs, vaig i que faig un canvi unilateral aquí, Brussel·les no dirà res. Clar, hi ha gent allà que està esborronada, perquè diu, clar, Brussel·les contestarà, si tu fas un canvi unilateral a les normes del Brexit, com vols que no contesti,
sí,
Brussel·les?
Però també ha quedat molt clar, guanyar pel Brexit... No, és a dir, escolta'm, una societat anglesa dic que es volca amb el Brexit i ell és una de les persones que ho lidera juntament amb la Teresa.
Tens raó, però deixa'm que faci un matís. En segons quines zones. És a dir, perquè en totes les grans ciutats guanya el no al Brexit. I és en tota l'àrea rural del Regne Unit on efectivament sí, on hi ha més influència a l'hora de després de prendre determinades decisions. Potser el mateix que el fa guanyar, potser després és el que el fa perdre, no?
Hi havia zones, per exemple, del nord, del que deien el Muro Rojo d'abans, que el va guanyar per primera vegada el 2019 Johnson, també amb aquesta onada del Brexit, i s'ho van portar-ho tot pel davant, que ara hi havia algunes eleccions parcials, pel que diu el Raimon, perquè són titulars el propi membre del Parlament, i un havia dimitit també per escàndols, un del Partit Conservador, i l'altre, crec, si no, també per algun escàndol sexual, per temes d'aquests. I clar, allà on havia guanyat el Partit Laborista, en aquest cas al nord, havia perdut aquesta plaça ja davant del Partit Laborista, o sigui, li estava remuntant terreny. L'altre escó li havia guanyat el Partit Liberal. Llavors es veuen una mica també els propis conservadors de dir ei, què està passant ara mateix? O sigui, ens estem tornant enrere a veure on arribarem. També si fan cas de tota la demoscòpia que està sortint a Londres, a Londres i a altres ciutats, doncs no arribaran molt bé a les eleccions generals, però ja veurem també, perquè amb un canvi d'aquests...
Tenim dues opcions. Una és seguir I l'altre és fer una pausa. Fer la pausa per tal de poder parlar amb el corresponsal de La Vanguardia, perquè si seguim això ens deixarà fora tota una sèrie de temes i em sembla que és interessant estar comunicant, no? I no ens estranya gens, si és que deu tenir... El pobre Rafael Ramos deu tenir una jornada complicadíssima. Tornem a intentar en un 15 minuts i anem a altres assumptes de l'actualitat del dia. Em permetran perquè hi ha hagut unes declaracions de Jéssica Albiach que avui ens han fet mirar a tots, ara mateix cap a l'Enric Bárcena, no? En el sentit en el que hem de convertir en portaveu oficialment dels comuns i, per extensió, aquest nou projecte que demà es posa de llarg, Yolanda Díaz. Mira el que ha dit Jéssica Albiach.
Aquest divendres 8 de juliol és un dia important. És un dia important perquè obrirem una nova etapa política en la història del nostre país i, sobretot, és un dia important perquè començarem a construir el país que volem.
Bé, en aquest acte de presentació de Sumar, que és el projecte del qual l'altre dia parlava fins i tot Pedro Sánchez, no? Ara ho estàvem parlant a micròfon tancat, que deia que era molt interessant que l'esquerra del PSOE s'originés, s'obrís un espai, oblidant-se per cert de Podemos, capitanejat per Yolanda Díaz. Sabem ja que no anirà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ni tampoc Irene Montero, que ha confirmat que no anirà a la presentació justament perquè li ha demanat la pròpia vicepresidenta Díaz. Enric.
Doncs com ja va explicar la mateixa alcaldessa de Barcelona, de Colau, no és perquè no estiguem il·lusionats i màxim suport a la presentació d'aquest projecte, sinó bàsicament perquè el que es pretén és que a cada ciutat pugui participar la ciutadania, escoltar, i sobretot una cosa, una pulsió que es nota, que és que l'esquerra es pugui posar d'acord al voltant d'un projecte i d'un lideratge que fins i tot té més suport que el propi Pedro Sánchez en algunes enquestes, i és les ganes de poder fer polítiques d'esquerres. De fet, França o altres llocs estan fent polítiques més d'esquerres que el propi Partit Socialista s'atreveix a fer.
Hi
ha un lideratge que arrossega, il·lusiona, i pot fer moure la política espanyola cap a un model que, evidentment, jo hi estic molt més a favor, segurament hi haurà més diferències a la taula, però que jo... Vaja, la sensació és que il·lusiona i, de fet, ha tingut les xarxes una adhesió molt important i molta gent pregunta. I, per tant, el que s'ha de donar és espai. No és que sigui sense Podem, és que hi ha de participar tothom i no només Podem, les sigles, on de ser els protagonistes, el protagonista de ser el projecte i el lideratge de la Yolanda.
Ivan, què et sembla?
A mi em sembla bé sempre quan no tornem a l'error de parlar de sorpasso. O sigui, ja vam tingut una experiència de sorpasso que al final va acabar amb el que parlava de sorpasso a casa i sense poder entrar a unes altres eleccions que es va presentar perquè no el va votar ni des de la candidatura, quasi. Aquí es tracta, i propi Pedro Sánchez ho va dir la setmana passada, hi ha un electorat que, si no vota a Yolanda Díaz, un espectre que queda a l'esquerra del PSOE, no votarà, es quedarà a casa. O sigui, és un electorat que no anirà a parar al PSOE. Llavors, és necessari recollir aquest vot, i aquest vot es pot recollir perfectament al voltant de la figura de Yolanda Díaz amb la plataforma que s'està vist, que Podem, com a tal, no ni tirava ni sumava tant com pot sumar aquest nou partit, un nou espectre, una nova agrupació, diguem-li com vulguin, que lidera la vicepresidenta.
Raimon, com ho veus tu?
Bueno, home, aquests moviments sempre són interessants, eh? Ara t'escoltava, sobretot a l'última part, amb molta atenció, Ivan. Dic, a veure... primer, encara que no serà pel mateix ordre, dic, projecte. Projecte és un projecte d'un partit que vol cohesionar, que vol aglutinar, que vol... O és el projecte personalista d'una persona? I ho dic així, dic, perquè n'hem viscut molts, i sobretot, precisament, a la banda esquerra, amb el que és aquesta trajectòria, eh? I una mica amb aquests comentaris de... Escolta'm, sisplau, Ada, no vinguis, Dic, escolta, Irene, moltes gràcies, suma-t'hi, suma-t'hi, i envia'ns a molta gent, però no cal que vinguis. I, per tant, doncs, intentar conformar la figura i aquest personalisme, perquè, sobretot, hem parlat molt d'ella. Hem tingut un fracàs previ. Hem vist, perdó, jo no l'he tingut. Han tingut un fracàs previ, el van veure a Andalusia, on moltes ganes, molta il·lusió, havia de ser la prova, el test, i no ens en vam sortir per temes probablement de relacions personals, de timings i del que sigui, coses que, lògicament, a mi se m'escapen. El tema de les xarxes socials. Dic, home, l'adhesió a les xarxes socials, saps què passa? Ja les tinc avorrides. És que ja ni me les crec. Dic, però ni d'una banda ni de l'altra. És a dir, bueno, a veure quin és el projecte que expliquen. Sí que trobo interessant. I crec que també aquesta postura. Abans apuntaves, Toni, el tema de Pedro Sánchez parlant d'aquest projecte, i jo crec que és d'aquesta necessitat, que a mi li permeti dedicar-se una mica més a aquest centre que està perdent, a costa del Partit Popular, i dedicar-se a aquest centre, intentar aconseguir un soci que sigui algo més estable, que no li resti, com li està restant fins a dia d'avui, el Podemos, i que en qualsevol cas pugui ser un soci bastant més estable, i que probablement arrenqui vots doncs d'aquests partits, com podria ser a nivell de Catalunya d'Esquerra Republicana, alguna ala d'aquesta, recuperar algun vot de Cupaire, parlo aquí, com podríem pensar al País Basc, doncs que pugui aglutinar aquest vot i que sigui allò el vot més útil, no?, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que aquest és el guinyo que en el seu moment li estava intentant fer a la Irene.
Et dono la paraula, però em pregunta inclosa, perquè a nivell de Catalunya no sé jo si hi haurà massa diferència respecte al projecte que encapçala Ada Colau.
De fet, aquí, el per sort a Catalunya, respecte a la resta de l'Estat, hi ha un espai molt més consolidat, s'ha treballat molt, i, per tant, l'espai ha resistit molt millor que la resta de l'Estat. A més, l'Ada Colau i la Yolanda Díaz són amigues personals, vull dir que no és que li ha demanat no vinguis, és que té lògica que a Madrid es faci, quan sigui a Barcelona estic segur doncs, que es veurà aquesta col·laboració, aquesta suma, aquesta adhesió. I el que sí que algunes enquestes en el seu moment, que com tot posat entre cometes, etc, el que deien que una possible candidatura al voltant de Yolanda Díaz a nivell català a l'Estat doncs podia recuperar el lideratge a Catalunya que va tenir al seu moment el Xavi Domènech, no? I de fet el Xavi Domènech està dins del Consell Assessor d'aquesta iniciativa de la Yolanda Díaz. Per tant, és un espai que vol reincorporar tot un espai ampli i que sí que té un programa que s'ha vist en el govern actual, diu, deia el Raimon, que resta, home, l'espai a l'esquerra del PSOE suma, perquè és el que ha aconseguit, no?, des del salari mínim pujar-lo un 30%, que les dones de la neteja, no?, els empleats de la casa, doncs tinguin condicions laborals, és a dir, s'ha fet una feina només en el ministeri que porta la Yolanda, però també en feminismes que porta la Irene, molt d'un progrés en pocs anys que no s'havia fet mai, per tant, suma i garanteix una estabilitat que, si no, no podria aprovar el Pedro Sánchez.
Si voleu fer un comentari últim, ho dic, perquè ara sí que ara sí, podem saludar Rafael Ramos i tinc present que deu tenir una bogeria de feina. Molt ràpid, Ivan.
No l'ho dic abans de que sí? Vagi.
Doncs anem a Londres, perquè el Rafael Ramos, dins aquesta bogeria que deu ser ara mateix la corresponsalia de La Vanguardia a Londres, ha tingut a bé atendre la trucada del tot anirà bé. Rafael, gràcies abans de tot. Bona tarda.
Un plaer, com sempre.
Moltíssimes gràcies. Escolta'm, avui a la teva crònica a La Vanguardia expliques molt bé això d'avui de Boris Johnson. No és una cosa, sinó és una suma de coses que realment han anat deixant cada vegada més sol a Boris Johnson, no?
Sí. Boris Johnson, el Partit Conservador va fer un pacte amb el diable i sabia que el diable era Boris Johnson, no era un líder conservador típic, no tenia cap ideologia, era un oportunista que va aprofitar el Brexit com una plataforma per arribar al poder, i això li va venir molt bé al Partit Conservador a un moment on probablement podria haver perdut les eleccions. Ja portava 10 anys al poder, ara porta 12, això és moltíssim temps en política, però amb el Brexit i la combinació de Brexit i Boris Johnson va guanyar 4 anys més i, a més, amb una majoria absoluta. Doncs li va bé, però va ser un pacte amb el diable. I perquè s'han trobat, després de 3 anys, que, com ja sabien, no?, en el fons tots, Boris és un home que no té atenció al detall, que no és un bon organitzador, que pot ser brillant, pot ser intel·lectualment molt interessant, parlar grec i latí i tot això, però el dia a dia de la política no li interessa. Doncs anava amb la pandèmia, amb la Covid, amb la crisi de la inflació, del cost de la vida, la guerra d'Ucraïna, tot això l'ha desbordat perquè és un home que no té un pla concret. Doncs avui va a la dreta, demà va a l'esquerra i finalment, tot això, i a més, l'arrogància de les festes, els escàndals, les mentires i tot això, va ser massa per el Partit Conservador, que ha vist que sí, li ha anat molt bé amb el Boris per guanyar el 2019, però no guanyaria el 2024, i en política no hi ha amics, ni aliats, ni res, i bo, se l'han fotut.
Sovint parlem de polítiques populistes, d'aquelles que un promet el que vol perquè surt gratis en el moment en el que ho diu, però que després ha de passar comptes, no?, per aquelles promeses que ha fet. I sembla, i ara ho comentem, no?, que a Londres en concret i al Regne Unit en general tot el que es va dir sobre el Brexit, allò que el van fer guanyar les eleccions en un moment donat, al final l'ha acabat matant també, no?
Sí, encara el Brexit no està funcionant, eh? No dic que no hipotèticament en un futur no tingui coses bones i puguin firmar tractats comercials boníssims amb els Estats Units i tot això, per el moment no, eh? Per el moment ja no hi ha més que problemes. Hi ha problemes comercials, de més tarifes, més regulacions, més barreres, exportar un fuet de vi que és un malson, i el mateix amb una morcilla de Burgos, i amb l'oli d'oliva italià i grec. Hi ha moltíssima burocràcia, les exportacions s'han reduït un 40%, hi ha més importació, bueno, el dèficit comercial és enorme, i tot això, clar, ja tots els països estan passant malament, però el Regne Unit encara més que els altres, perquè per l'afegit del Brexit.
Clar.
I la gent se n'adona d'això.
I a tot això sense fuet i sense morcilla, que ara ho entenem tot, absolutament ho entenem tot. Ah, escolta, i ara què? I ara què és el que pot passar? Què és el que s'espera, Rafel?
Pues ara s'espera, ara el dilluns o dimarts el Partit Conservador fixarà les normes i el calendari per escollir un nou líder, el substitut com líder del Partit Conservador de Boris Johnson. I això serà un procés en el que participen ja diverses votacions, una del grup parlamentari i una altra dels membres dels socis, diguem, del partit. I això portarà probablement tot l'estiu o fins a l'agost. Doncs escolliran un nou líder a l'agost, i quan hi hagi un nou líder bueno, es presentarà la conferència del partit a la fi de setembre o a l'1 d'octubre, crec que és aquest any, i presentarà un manifest o un programa. I aquest home o aquesta noia farà campanya des d'aquesta tardor fins a la campanya del 2024 amb l'esperança de recuperar tot el terreny perdut els últims mesos i anys per Boris Johnson. La qüestió, si continuarà Boris fins a l'elecció d'aquest líder, és el que el vol, i ha dit que té un acord o un compromès extraoficial perquè sigui així, però tot això està en discussió en aquest moment perquè hi ha molts que volen tallar i començar de nou.
Mira, una última pregunta que llegeixo, és que llegeixo la part final del teu article d'avui, que és magnífic. Diu, el tinc en castellà. Boris llegó por todo lo alto y se ha ido por todo lo alto como un superhéroe que se ha quedado sin poderes y ya no puede volar. Su lugar en la historia británica no va a ser aquel con el que soñaba. ¿Com passarà la història, Boris Johnson, des del teu punt de vista?
Com l'home que va executar, que va fer realitat el Brexit. Això, només això. Per alguns, i depenent del que passi al futur, pues serà un heroi només per això. Però ja veurem què passa. Ell volia ser una altra cosa, ell volia ser Winston Churchill i portar més anys que la Thatcher al poder i tot això, però bueno, això no. El seu problema és que ell no va saber, no va a admetre que ell no estava qualificat per ser primer ministre, que era un home brillant per fer moltíssimes coses, però no per al dia a dia i l'atenció al detall i la feina de ser primer ministre. I això no l'agradava i no ho ha fet.
Sempre és un plaer escoltar-te, Rafel. Et seguim llegint, que també és un plaer. No tan intens, perquè com a mínim aquí podem xerrar. Una abraçada molt gran i enhorabona per la feina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
És el corresponsal de La Vanguardia a Londres. No sé si voleu apuntar alguna cosa sobre el que acabem d'escoltar o reprenem...
Sí, no, a més, quan va fer el Brexit encara estava Trump també a l'altra banda de l'oceà i els hi prometia que, tranquil, sortiu d'aquell club que ja estigui aquí per mantenir-vos, i això ha acabat sent res i estan sols.
I a mi hi han hagut dues coses. Una és l'última, com heu acabat, I diu, escolta'm, no va ser conscient ni va tenir la capacitat d'assumir quines eren les seves limitacions i que, per tant, doncs, no estava preparat o no arribava més. I la segona, que era sobretot, escolta'm, ni programa ni projecte, per lo que ha dit. I, escolta'm, anava de dreta a esquerra amunt avall. I,
sí, sí.
Escolta, això és preocupant fins i tot pel seu propi electorat,
A mi m'ha vingut un acudit dolent, però molt dolent, Vostès em permetran, no? Escoltant el Rafael Ramos, ell volia ser Winston i es va quedar amb allò que el fum, sembla, no? Escolteu-me, va, estàvem parlant del tema de Yolanda Díaz, havia parlat l'Enric, anava a parlar l'Ivan, que m'imagino deu tenir ganes de, no sé si matisar, ampliar o alguna cosa sobre les paraules de l'Enric, no?
No, ja li he dit que mentre no tornem a caure una altra vegada amb aquest error que ja es va cometre i que crec que també va fer una mica aquesta relació més difícil al principi entre un partit i l'altre, del sorpasso, el sorpasso, el sorpasso, jo he vingut aquí per sorpassar-te a tu i ja pots fer el que vulguis, que jo només vaig a sorpassar-te a tu, perquè jo crec que seria un error caure amb això, una altra vegada amb això. Aquí hi ha un electorat que és claríssim, cap on es dirigeix també Yolanda Díaz, el president del govern, jo ho deia un dia també aquí, i havia fet de tot per tal de donar-li focus també a la vicepresidenta segona.
Yeah.
De dir, escolta, aquesta persona és una persona qualificada, és una persona que ho va dir una vegada, és una de les millors ministres que tinc també dintre del govern. Llavors, crec que més no pot fer per poder tirar endavant, també ajudar, sense dir, senyalar directament la plataforma aquesta.
Això reforça una mica aquesta idea d'intentar forgar la ferida de Podemos, per dir una manera, dins d'aquest concepte de famílies, etc. Dues coses. Que és normal, que és que passa en totes les formacions. No, aquí que ningú s'espanti. Passa al Partit Socialista, li passa als comuns a nivell de Catalunya, li passa a Junts per Catalunya, potser no tant a Esquerra Republicana ara, però en conjunt això passa. Dos, el tema de la suma, jo sí que insisteixo. Jo crec que han après, i m'agradaria pensar que és així, és dir que les maneres són molt importants. I jo crec que tenen un tarannà que és algú diferent del que havia portat, i dels torpasso, i de com havia vingut amb tota aquesta trajectòria i aquesta manera de... Ja no de fer política, sinó de dir-la, no?, la política. Per tant, és important. I clar que té un efecte, o no té un efecte, el fet que hi vagi la senyora Colau a Madrid. Bé que es van presentar tots a València, però el fet de que no t'hi vagi la de Colau a Madrid, potser també l'hem d'entendre amb aquell missatge que estava intentant traslladar jo. Deixa que el Partit Socialista estigui en el centre, però que tampoc li facis mal. No sé si la senyora Colau a Madrid és un bon cartell i és una bona sòcia. I ho dic així, i no passa res. A Barcelona, per descomptat, que ho deu ser, ha guanyat una elecció i ha estat dues vegades alcaldessa a la ciutat de Barcelona. Veurem, de totes maneres, si les enquestes, tal i com apunten, tampoc apuntava a dir, escolta'm, persones que estan amb caiguda en els seus feus, potser tampoc m'interessa gaire que m'acompanyin. No parlo del senyor Xavier Domènech.
No, a veure, la senyora Colau no hi va primer perquè té obligacions d'alcaldessa.
Això no s'hi va, però no vull dir... Home, no, que la coneixem a la senyora Colau escolta, i la seva gent la coneixem
voler,
i com
voler funciona. Voler sembrar els dubtes, home. És que és la gent que sap de l'espai, sap de la relació d'amistat, només cal veure l'Instagram de la ministra.
I que regala llibres per Nadal a les filles de la ministra. Jo no estic parlant d'amistats.
No estic parlant de relacions
personals.
No, però és que el projecte és compartit, perquè hi ha una consciència de que a nivell estatal cal un espai que superi les diferències que hi ha hagut i que són públiques per tothom, entre Rajón, el Pablo, però molts altres espais de l'esquerra plural que hi ha al voltant de tot l'estat, especialment perifèrica, i que el lideratge de Yolanda Díaz té una manera de fer que és diferent d'altres lideratges que hi ha hagut prèviament. De fet, el va posar, vull dir, o va ser, no?, reconegut i cedit el lideratge pel propi Pablo Iglesias en aquest sentit, per tant, no va contra Podemos. Però és cert que, i no cal sumar, saber si ho vaig restar per saber, que un espai ha de ser superador d'aquells espais que ja representen els que hi ha actualment. I, per tant, no tinguin cap dubte que tot l'espai dels comuns està amb ganes de sumar, precisament, i que l'experiència de la Yolanda és ultrainteressant per l'Estat, però també perquè genera una cosa que en els darrers anys no passava, que en els darrers temps ja s'havia perdut una mica aquest sentit, que és el de l'esperança i el de la il·lusió i el de poder recuperar un lideratge a l'esquerra del PSOE.
Que interessant seria avui poder parlar amb Pablo Iglesias, no només per aquest tema, sinó perquè avui han transcendit els àudios que publica el diari El País, en els quals l'excomissari José Manuel Villarejo parla amb la que aleshores era secretària general del Partit Popular i exministra de Defensa, parlem de Maria Dolores de Cospedal, perquè allà es parla d'informe PISA, és a dir, Pablo Iglesias S.A., un document fabricat al 2000 2016 per l'anomenada policia patriòtica i filtrat a la premsa per divulgar la idea falsa que el dirigent de Podemos havia rebut diners il·legals de la dictadura iraniana. Durant la conversa, tots dos, és molt fort, si vostès no l'han escoltat, la podrien escoltar, perquè es refereixen a Pablo Iglesias com hijo de puta, directament, ho diuen d'aquesta manera, i el comissari explica a Cospedal que ell tenia un altre tema, un informe sobre suposades reunions de Podemos, els serveis secrets cubans i ETA a Venezuela. Sovint es parla de les clavegueres de l'Estat, quan ho veus amb aquesta clara edat, realment, de com s'han fet determinades coses. Estic mirant l'Enric, però és igual, o sigui, perquè, clar, aquest tema és...
És una vergonya per qualsevol que...
Per això ho dic, no?
Podria començar.
És molt fort, aquest tema, eh?
I aquesta naturalitat, també, amb la que la pròpia Cospedal es reuneix amb ell, i no només amb aquesta que ha sortit ara, sinó... Han sortit uns quantes,
sí, sí,
reunions,
sí.
Reunions amb ella. És una mica, doncs, una vergonya molt, 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 molt gran.
No, no, és que, a veure, el senyor Villarejo és un granuja, és que jo... I em quedo curt, però, clar, procurarem ser educats, no? No utilitzar la tecnologia...
És
un granuja.
No sé com es diu, busca, i de... Però, en qualsevol cas, clar, és que jo anava pensant aquest tio que se l'emportin a Hollywood, i que et pot nodrir allò de guions i guions i guions i sèries i Netflix i porqueria d'aquesta. Dic, ara... El que és greu és aquesta vinculació amb el poder i amb el govern. I això és el que passa a ser intolerable, i jo crec que fins i tot la manca de consciència o lo inconscients que era aquest govern del Partit Popular de quines eines estaven utilitzant i amb quina arma estaven jugant. Dic, és que, bueno, és que no és que s'hagin cremat. Ara, dic, no tenen cap tipus de complexa, Dic, perquè agafaran i dic, mira, saps? Ja està. A partir d'aquí... També reconec una cosa, Dic, en la intimitat a vegades, i jo sóc conscient, a vegades fa servir una terminologia, fa servir un vocabulari...
No és la terminologia, No és la terminologia del que estem parlant aquí.
Això
no
seria l'anècdota.
No, però jo ho dic... No, perquè... Però a vegades ens centrem en això.
Sí, sí.
Tot en comença... Escolta'm, fixa't com l'ha anomenat, no? Dic, això en la intimitat a vegades fa servir paraules malsonants i que probablement... no s'haurien de fer servir i que poden entonar fora d'un context una manca de respecte total. Dic, això d'una banda, però per l'altra, efectivament, el que tu deies, pues un informe PISA, no? Dic, és d'escàndol el com s'arriba a construir. Ara, jo insisteixo, ja no només el govern, sinó l'Estat, les forces democràtiques, els partits, aquells que intenten i diuen que creuen en la democràcia i en els fonaments i en els pilars de l'Estat, digues, escolta'm, és que això haurien de sortir i denunciar-ho.
Hi ha diverses paraules que voldrien dir granuja en català.
Bueno, va, digues.
Brètol, diuen uns, murri... La que més m'agrada és trinxaraire.
Un trinxaraire.
L'havia trobat.
Trinxaraire
és molt bonica. Digues, Enric.
És gravíssim, però clar, el que passa és que fa 8 anys que s'està fent amb complicitat d'alguns mitjans, i l'últim exemple és aquest de la Irene Montero, perquè ha sortit aquests dies, en què li manipulen unes declaracions i es repeteixen sistemàticament arreu, de tal manera que canvien una realitat per denigrar un partit que era una amenaça, vull dir que, perquè era percebut per ells com una amenaça per als seus propis privilegis. Vull dir, que al senyor Villarejo no li caigui bé al Pablo Iglesias i l'insulti, doncs, en sí, privat. Però... això és una anècdota, és de mal gust, o que sigui, però el problema és que hi ha un policia que s'està inventant proves i informes que difon a mitjans que redifonen per denigrar a una persona i a un partit.
Sí, sí.
I això és gravíssim. Sigui a Podemos, sigui a qualsevol altre.
No, exacte, sigui a qualsevol altre, perquè alguns partits ho vau utilitzar, Vull dir, perquè jo amb això no me'n puc cansar, que d'aquesta informació de la claveguera de l'Estat se'n va fer un ús i encara no hi ha hagut cap tipus de disculpes. El que abans s'estava reclamant de dir, escolta'm, partits democràtics, denunciem aquesta situació. Jo crec que abans hem parlat de la senyora Colau i dins de la seva responsabilitat institucional jo crec que també li pertocaria un bon dia, encara que sigui a la intimitat, demanar-li disculpes al senyor Trias.
És que no va acusar el senyor Trias, va dir que el senyor Trias estava governant amb gent que ha estat condemnada i reconeguda judicialment pel Port de Barcelona i per gestions amb una alcaldia de Lleida. Per tant,
sabem del que estem parlant.
No estem parlant del mateix. fer el joc de la tinta de calamar no...
Estic molt content perquè demà ve el programa del Conseller Interior, Joan Ignasi i Helena. És molt interessant perquè aquest matí s'ha reunit, estic veient la Junta Local de Seguretat, El titular que veig ara mateix a l'Agència Catalana de Notícies és: Barcelona es prepara per un estiu complicat amb el focus posat en els lladres reincidents i les agressions sexuals. Ha estat una compareixença conjunta d'Ada Colau i el conseller, i han explicat que hi haurà, doncs, més agents dels Mossos, que hi haurà més Guàrdia Urbana treballant, però que vaja, que tenim un estiu, sembla, intens. Demà parlem amb el conseller, no sé si voleu dir alguna cosa. Hi ha diverses
dades. La primera és que actualment els delictes han baixat a Barcelona un 23% respecte al 2019. Per tant, estem en una situació millor d'abans de la pandèmia. Mm-hmm. Això és una bona notícia. El que preocupa és que hi ha un tipus de delictes que estan creixent, que és el de les agressions sexuals, i per tant ens hem de posar molt seriosament en aquest punt, perquè hi ha un discurs masclista que minimitza aquestes agressions, i per altra banda hi ha el punt de la reincidència, que és que s'ha de treballar en fiscalia, que és que allò que es diu popularment de que entren per un lloc i surten per l'altre, uh-huh, i que és precisament els que més perillos i sensació d'inseguretat generen, que és aquell que es passa el dia i que la justícia és incapaç de diguéssim, redreçar o contenir-la. I, per tant, per això és important l'aspecte amb la fiscalia, el treball amb la fiscalia de la reincidència, que és aquesta modificació també legal per penalitzar la reincidència d'aquests personatges que tenen centenars i centenars de robatoris a les seves esquenes.
L'Enric ha dit una cosa molt interessant, moltes coses molt interessants, però hi ha una cosa que me l'he apuntat perquè en parlarem només d'això en un altre moment del programa, un altre dia. Diu, hi ha un discurs masclista que minimitza aquest tema. Com es pot minimitzar aquest tema? Com és possible? Que no estic qüestionant el que diu, sinó que em sembla veritablement increïble que tinguem una situació en la que podem arribar a minimitzar una qüestió tan greu com és una agressió sexual a partir d'un cert discurs de grafieta machista, no, que queda bé. No? És bestial, no, això?
No, totalment. I el que m'agradaria en aquest sentit, ara anava a dir al Mr. Dates, perquè Déu-n'hi-do
la informació.
D'informació, de dades.
Ah, Mr. Dates!
Aquest matí, per tant, has estat escoltant.
No havien des Mr. Dates, havien des Mr. Bates.
No. Digues. En aquest sentit, dic, m'agradaria, el poder tenir accés a dir, escolta, d'aquestes, per exemple, agressions sexuals, voldria saber quines són, i tema, ciutadania barcelonina, i quina és, per exemple, de turistes. Ho dic també per entendre...
Agressions a turistes o agressions fetes per turistes?
Per turistes, sí, en aquest sentit. Encara que sigui de turista a turista o de turista ciutadana...
Ah, és interessant, no és un baladiu.
Així com a dada... No, jo
crec que preguntar està bé, per poder localitzar on està el focus. Clar, en aquest sentit, sí, ara bé... Tinguem clar que el masclisme, malauradament, absolutament transversal, el trobem a totes les classes socials, a tots els col·lectius, a tots els barris, i aquest és el problema, que tampoc el podem fer. És un problema col·lectiu i general que hem de resoldre.
Però ho dic en el sentit, i no faré, com us podeu imaginar, un discurs antiturístic, Dic, i segona dada, dic, ja que la tenim, dic, sortir, em sembla, ho llegia l'altre dia, dic, em sembla, no sé si li haig de preguntar a l'Ivan, tu haig de preguntar a tu, Enric, dic, que la meitat de la plantilla de la Guàrdia Urbana estarà a vacances, no?
El reforç d'aquest estiu és del 9% de Mossos i del 12% de la Guàrdia Urbana. Mm. Per tant...
El com poder assumir una ciutat que figura...
Es paguen hores sexes, vull dir.
El que cal és que demà escoltis l'entrevista del conseller, no? Demà tindrem el conseller Helena. Exacte. I aquí ho sabrem tot. Digues, Ivan.
Mr. Dades, aquí està.
Mira, s'ha picat, l'Ivan s'ha picat ara mateix.
Justament m'ho he imprès, ve de la cinquena tinença.
Aquestes són les dades, sí?
Sí.
Ah, que interessant.
Les necessito pel plenari d'aquesta tarda.
Doncs després me les envies o alguna cosa, jo les vull.
Una cosa que sí que ha dit interessant, és a dir, sí que és important detectar on es produeixen aquelles agressions o aquells llocs on hi ha més facilitat. I per això hi ha un treball, ja d'aquí, del tema amb feminismes a l'Ajuntament, que és els espais liles, amb discoteques, a prevenir. No només a identificar o a posteriori, sinó sobretot evitar i prevenir, i és a les discoteques, als espais de lleure, que és molt important, a les festes majors, i aquí ja s'ha de dir que s'ha implicat els col·lectius de la ciutat, s'han implicat fins i tot els espais de lleure i d'oci de les discoteques per prevenir aquestes conductes. I això és una de les coses que pot fer i que hem de treballar, insistir, per evitar aquestes conductes. La gent prendre consciència de quan hi ha una agressió.
És un dels reforços del pla d'estiu, precisament. Hi havia el reforç també de la urbana, faltaven Mossos d'Esquadra, que fins la setmana passada no havien fet la roda de premsa de com seria el seu reforç. També aquesta coordinació Mossos-Guàrdia Urbana, que ja existeix, però era millorar-la, el que deies de la multireincidència, l'obertura també del segon jutjat de guàrdia, que ja està... està fet, està en marxa, també ajuda amb aquest tema. Justament el dia que es va anunciar estava jo que presidia una comissió consultiva del districte amb la intendenta de la Guàrdia Urbana allà asseguda, i que és que quasi plorava la intendenta, i por fin vamos a tenerlo, por fin vamos a tenerlo, això juntament amb la reforma del Codi Penal per la multireincidència.
En ocasions, els nostres contertulians ens deixen anar un disc dedicat, que és com una petició, no? A mi m'agradaria parlar de... quan al començament del programa de l'Enric deia, parlava de Boris Johnson, i ha dit com algú que hauria de marxar d'aquí, els confessaré que he pensat, potser ha passat alguna cosa que a mi se m'ha escapat d'ahir avui. I m'he anat a mirar, dic, potser hem conegut el contingut de les actes del Parlament de Catalunya, que ens aclareixi si el vot de Lluís Puig és vàlid o no és vàlid, però veig que no. És simplement perquè volies parlar del
no,
que va passar
ahir. No, ho deia la gent que es capfica a resistir, que té tot el dret a voler demostrar la seva innocència com a qualsevol persona, però que les proves recollides i els fets que succeiran i el propi reglament de la institució parlamentària obligarà a suspendre temporalment quan hi hagi, quan es procedeixi. Ella, la presidenta Borràs, està intentant allargar-ho per diversos motius. Un és a la seva pròpia consideració de que és innocent, però és evident que les proves són molt fefaents, en aquest sentit, i són recollides pels Mossos. S'ha de recordar que això ve d'una investigació paral·lela que descobreixen uns emails en què fa uns fraccionaments que dona a dit a un conegut seu de Terrassa i que li diu i explica com ha de fraccionar, i bé, doncs hi ha uns casos de perligació, etc., que després, com que es fa diputada, passa al Tribunal Suprem, però que és una instrucció que parteix dels Mossos i que ha acabat a Espanya per els estaments estatals, no perquè sigui una causa contra la independència, sinó contra una... que ella es va fer diputada. I, per tant, és bastant difícil de... li costarà molt, com al Boris Johnson, mantenir la posició, perquè és que els fets són els fets i el reglament és el reglament.
Què diu Raimon?
Jo, en aquest sentit, agafar i la veritat és que, a veure, el tema de la presidenta Borràs, fins a cert punt, com tu. És a dir, aquí hi ha hagut una instrucció, algú, a nivell judicial i del que seria un processalista, agafaria i diria, com es va aconseguir aquesta informació perquè inicialment estaven seguint un tema de tràfic de drogues, perquè sí. És així, i d'aquí agafen i es passen, aquí hi hauria qui tindria els dubtes, el que queden hi ha una sèrie d'evidències. No sé si hagués agafat la força i l'embrancida al tema si no hagués estat la senyora Laura Borràs, si hagués estat diputada, candidata, presidenta del Parlament. En qualsevol cas, és que jo ho veig, i deixeu-m'ho, potser amb la boca petita, o no sé si gran, perquè tampoc tinc jo l'ascendència ni descendència, no? Doncs que arriba un moment que s'han d'assumir determinades responsabilitats. A partir d'aquí, una reflexió. És a dir, tot el que és el tema de fraccionament de contractes és evident que es fa a totes les administracions, perquè això portem ja temps i temps i mesos i anys escoltant que és així. Primera reflexió pel legislador. Fem algunes modificacions, perquè probablement el que s'està detectant és que l'administració és massa burrocràtica. Valent? I, per tant, doncs, a vegades busca sistemes i elements per ser més àgil. Un. Dos. Home, si ho fas, sigues alguna miqueta més discret, és allò de dir que almenys no t'enxampin. I quan t'enxampin... No, coi, sí, sí. Perquè a vegades es fa amb bona voluntat i em sap molt greu com es penalitza. I ho dic així, perquè sempre ha passat i s'ha criticat, i després alguns, quan arriben al govern, tot el tema aquest dels familiars i dels amics, s'ho passen pel forro i es contracta tothom. I en bona mesura jo sóc un defensor de tot això.
Jo és que ho entenc.
No,
és a dir, jo tinc confiança en tu, i tu i jo som amics, que sí que tu fas bé una feina. Evidentment, si allò és una borrada, no ho sé.
És que és així. Ponem un càrrec de confiança en un contracte públic.
No,
l'Institut de les Lletres Catalanes.
Escolta, en qualsevol cas també...
I que l'investigat era un possible traficant.
Un segon. Presumpte, i tot és presumpte. I una tercera qüestió, en qualsevol cas. Dic que, perquè tothom diu, i aquí jo no puc verificar-ho, però tothom ho diu i ningú ho nega, que almenys la feina s'ha fet. És a dir, dic aquí, No, dic, per mi també són elements... Són elements
Digue, mira
són
quina cara. Mira, són elements deixa'l importants. Parlar a l'Ivan, que mira quina hora és i si no, no podrà dir
res. I vindrà el dia
res.
Que haurem de parlar precisament de, bueno, ser-lo i parecer-lo.
Digues, digues.
La pena és que hi ha una cosa que es diu llei de contractes del sector públic, que, clar, s'ha de complir, s'agrada dir. O no,
que t'estic
no,
dient és que no, és que no compleix ningú. Sí, bueno, que és que no compleix, perdona.
Si no estaríem processant
a
gent cada dia.
A nivell de les administracions tothom t'ho diu, i aquí sortia, i em sembla que és el Tribunal de Comptes de Catalunya, que agafa i et diu que l'Ajuntament de Barcelona és el que practica més fraccionaments
no,
de...
No, no és cert, s'han reduït els concursos, s'han reduït els contractes
moltíssim,
fraccionats però... respecte al mandat anterior. O sigui que no és cert, això de Titi, Tom...
De fet,
no és cert.
L'anterior era el de Colau i continua sent el de Colau.
L'anterior mandat, no. Diguéssim...
El PSPB li va, bueno, el PSPB li va costar, per exemple, recuperar la ciutat d'Alacant, que va ser arribar el nou alcalde, patapam, cas de fraccionament, i s'ha acabat...
Ves en compte amb el que diu Raimon... Ves en compte del que dius, que pots alterar el teu futur a la política britànica. Tu mateix.
Saps què passa? És que, jo quan m'han proposat...
Pensat, és que l'anglès em surt amb accent
no.
Del Delta.
Quan m'han proposat he pensat, ostres, m'hauré de fer un intensiu d'anglès, eh?
Sí, sí.
Perquè si no m'entendran, eh?
Bueno, Mister, tu. A Downing Street.
Sí. Que ets molt fan del Mickey Puig.
Va, és que, a veure, el Miqui Puig, si no m'equivoco, no sé si encara hi viu o no, vivia a l'Ametlla, i a veure, la veia sentida.
Ah, d'acord, que hi ha una relació prèvia. Tots tenim una relació prèvia amb el Miqui Puig perquè forma part de la banda sonora de les nostres vides i, sobretot, perquè està disposat a continuar-ho sent. Avui, en uns minuts, estarà aquí davant aquests micròfons el Miqui Puig per parlar-nos del seu nou disc, que és una passada. Escolteu-me, un plaer, de veritat, que us ho passeu molt bé, seguim la setmana vinent. Moltes gràcies.
Gràcies.
Enric, Ivan, Raimon, fins aviat. Gràcies. Arribem a les 4, fem una petita pausa, de seguida continuem. El Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.